Ràdio Vallromanes, l'economia més propera amb Josep Maria Serraclara, de la plaça de Campoar. Bona nit, Josep Maria.
Hola, què tal? Com estàs? Com esteu tothom, els que ens escolteu, i els tant d'aquí Vallromanes com d'altres municipis que també arriba la veu de la freqüència modulada de Ràdio Vallromanes al 94.4. Estem en plena campanya de renta, tot just ha començat. Segons quines autonomies ha començat avui, perquè ahir van tenir festa, algunes altres van començar ahir, però totes acabarem a principis de juliol. Que tenim? Vam estar comentant l'altre dia, ja va passar, doncs, algunes de les novetats que havien amb el tema de la declaració de renta. Jo avui, doncs, voldria continuar una mica amb aquesta línia i veure, doncs, dues coses. Una, que són les diferències que n'hi ha, noves adaptacions o principals novetats, modificacions, deduccions, etc., de l'impost sobre la renta, i parlar de l'impost sobre el patrimoni, que va ser aparcat temporalment, si no me'n recordo, l'any 2008, i que ara s'ha tornat a posar per determinades autonomies per als exercicis 2011 i 2012. Tot això, doncs, motivat per la situació econòmica financera que tenim al país, que tenim a la Unió Europea, que està totalment globalitzada. Hem tingut al llarg d'aquests últims dies, doncs, la reunió del Banc Central Europeu aquí a Barcelona, a l'Hotel Arts. Barcelona estava presa ni blindada, com qui diu. No és normal, però és habitual que el Banc Central Europeu celebri dues reunions anuals, maig i octubre, si no me'n recordo, fora de la seu social a Frankfurt. Aleshores, ara, aquest any s'ha tocat aquí a nosaltres, a Barcelona, cosa que, bueno, que ha servit, doncs, per tenir-se una mica més propers, perquè ells tinguin l'oportunitat, doncs, de mantenir reunions amb els nostres dirigents, o sigui, suposo que és Vox Populi, doncs, la reunió del president Mas, doncs, amb el director del Banc Central Europeu, i bueno, amb diferents membres de rellevància dins del que és la Unió Europea a nivell econòmic, a nivell financer, i bueno, les peticions que ha fet, que suposo que ja la premsa de les notícies, a la premsa escrita, a la televisió, a la ràdio, doncs l'han donat una mica, amb el sentit de donar a conèixer una mica més el que és Catalunya, les institucions de la Unió Europea. Tornant a lo que ens està, doncs, el que patim tots nosaltres, però que és la nostra obligació per ser solidaris, tenim aquest impost nou, l'impost sobre el patrimoni, que l'han posat per l'exercici 2011, o sigui, la renta incluirà aquest any altre cop l'impost del patrimoni, i l'any 2012, que serà la renta que farem el maig-juny de l'any que ve, si ningú ho reclama. N'hi ha comunitats autònomes, com deia abans, que no pagaran l'impost perquè li han aplicat una bonificació sobre l'impost, bonificació que aplica la comunitat autonòmica, perquè l'impost sobre el patrimoni no ens podem descuidar que és un impost cedit a les comunitats autonòmiques, amb la qual el govern l'activa o el desactiva, però la potestat de les diferents comunitats autonòmiques, de les 17 que tenim, és mantenir-ho o donar una bonificació. En aquest cas, n'hi ha tres autonomies, tres comunitats autonòmiques, que el que han fet ha sigut posar una bonificació del 100% de la quota ingressa amb el patrimoni, i aquestes són Madrid, València i les Balears. Això ho han fet, òbviament, dins de les seves competències. Què és el que tenim? en quant a l'impost del patrimoni. Jo no sé si tothom se'n recorda, l'impost del patrimoni era un impost que pagaves en funció del valor que tenia, d'acord amb un escalat i d'acord amb l'última verificació que s'hagués pogut fer tassació. Per entendre'ns, quan demanem un préstec hipotecari, es fa una tassació d'aquella vivenda que tenim, i si aquella vivenda nosaltres la teníem valorada amb 300.000 euros i quan hem fet la tassació ha sortit per 600.000 euros el nostre patrimoni, hem de declarar-la per valor de la tassació. En aquests moments, les tassacions, com els immobles, han anat a la baixa, òbviament segur que han baixat també les tassacions, però únicament en el cas que s'hagi fet una tassació recent. Aleshores, es paga sobre els béns patrimonials, com són les vivendes, les obres d'art, les assegurances, els vehicles, depèn del tipus de vehicles, els dipòsits, les accions que podem tenir, els fons d'inversió, sí, sobre tot allò que podem considerar el contingut de la vivenda, i òbviament si tenim, no sé si ho he dit, obres d'art, doncs les obres d'art han d'estar s'han de declarar a partir d'un determinat preu. Si pot haver qualsevol persona que tingui, doncs ara penso en el quadre de Mont que es va subhastar, si m'equivoco, abans d'ahir, als Estats Units, es van pagar 120 milions d'euros per un quadre. Aquest quadre és un valor patrimonial, i si el que l'ha comprat fos una persona, un agraciat d'aquí de Catalunya, tindria que declarar-ho amb la seva declaració de patrimoni. Però no cal anar a buscar un quadre de 120 milions, sinó un quadre que podem tenir a casa que tingui un valor de 3, 4, 5.000 euros, s'ha de declarar dins del que és el parament de la llar. També tenim uns paraments de la llar, són els mobles, i que tot això a través de les assegurances de la llar que tenim fetes per un préstec hipotecari o perquè és voluntari, doncs òbviament aquesta informació també li consta a Hisenda. Una mica tinguem presents que hem de pensar que en funció del que estem assegurant seria bo, doncs, no descuidar-se de declarar el parament que tenim a la vivenda. Aleshores, havia un import mínim que estava exempt de tributació, que això per vivenda habitual era abans de 150.000 euros i ara el són 300.000 euros la vivenda habitual, el que està exempt no de declarar sinó de tributar. O sigui, tenim una vivenda de 200.000 euros i com està exempta de pagar, de tributar, però està subjecta a l'impost, vol dir que l'hem de declarar. O sigui que això, a vegades la gent diu, oh, com està exempta, no la declaro. Després, si ve una revisió, doncs aquí tenim una mica més de complicació. Després, n'hi ha un import total, perquè això dels 30.000 euros la vivenda habitual, un import total del mínim exempt, que passa que arriba als 700.000 euros, salvo amb aquelles comunitats que hagin modificat aquest import. O sigui, si anem per valors catastrals, si anem per valors de l'adquisició, quan vam adquirir fa anys doncs la vivenda, doncs molta gent estarà exempta, doncs, perquè a veure, 700.000 euros doncs ja és una quantitat realment significativa. Després, si tenim doncs, drets i béns de contingut econòmic, o sigui, que siguin activitats, que siguin immobles que tenim llogats a la Ceuta Melilla, tenim doncs, una bonificació sobre aquests imports del 75%. Després tenen també obligació de declarar i, òbviament, de presentar l'autoliquidació aquells que siguin titulars de béns, encara que no tinguin que pagar, que siguin titulars de béns en conjunt superior als 2 milions d'euros. Aleshores, si tenim una vivenda que val 3.800.000 euros i la tenim a nivell de familiar, o sigui, de la parella, del matrimoni, com aquí a Catalunya estem amb separació de béns, la meitat és de la dona i l'altra meitat és de l'home. Si està en separació de béns, vol dir que aquesta casa, aquesta, o aquest patrimoni en valor del conjunt suma 3.800.000, són 1.900.000 per un i 1.900.000 per un altre. Si no arriba als 2 milions, encara que no tinguem que pagar, no tenim per què declarar-ho. Si supera els 2 milions d'euros per cada un dels dos, aleshores, encara que no ens tinguem que pagar, hem de declarar aquest patrimoni que supera els 2 milions d'euros. Aquells, i això aquí a nivell de la zona, doncs, també és habitual que n'hi hagin bastants residents o bastants no residents a Espanya, però que tinguin un establiment permanent per al tema doncs, o d'activitat o pel tema de tenir vivendes i demés. Aquesta gent no resident, o sigui, som subjectes passius no resident a Espanya, tenen l'obligació de notificar a l'agència tributària si aquesta els hi demana, o sigui, aquí estem més amb una actuació passiva, esperar que l'agència tributària ens ho demani, anomenar un representant amb residència a Espanya a qui comunicar debidament doncs, qualsevol modificació, qualsevol import a pagar, o sigui, en definitiva és un representant espanyol o que resideixi a Espanya, que se li pugui notificar qualsevol cosa que tingui que dir l'administració pública. Mantenen inalterable aquella deducció que havia respecte a l'exempció sobre l'empresa familiar. Tant si es tracta d'una empresa familiar en la qual estem realitzant l'activitat directament com a persona física, com si es tracta de participacions en les societats, amb la qual són empreses familiars, però que jo no treballo, amb la qual aquestes no s'han de declarar a nivell de l'impost del patrimoni. I després recordar les bases màximes de tributació, que és sobre les quotes de l'IRPF, no pot superar els imposts del patrimoni el 60% de la base imponible amb l'IRPF, i que la quota mínima del 20% de l'impost sobre el patrimoni. Una mica això és el nou que ha sortit amb l'aplicació de l'impost del patrimoni, que s'aplicarà amb la liquidació de l'impost, la declaració que fem ara aquest mes de maig i de juny i la que farem l'any 2013. Declaració de l'IRPF. Novetats que tenim. Ja vam, en un programa anterior, vam estar doncs, parlant de diferents novetats que s'havien aplicat a l'impost de l'IRPF, com era l'increment del tipus impositiu, amb diferents les diferents parts, tant l'estatal com l'autonòmica, havent passat de 120 a 100, a renda de 120 a 175, que pel 2012 doncs, bueno, havien pujat la quota i que havien diferències doncs, entre comunitats. Per exemple, amb els últims trams de la renta que presentarem ara, doncs, les diferències oscil·len entre per a rentes, recordo, de 120.000 euros i 175.000 euros cap en amunt, i és un escalat. Aleshores, varien aproximadament per les rentes de 120.000 euros a Catalunya es paga un 46% d'impost sobre la renta de les persones físiques, mentre que a Madrid es paga un 43,9%. O sigui, hi ha dos punts i pico de diferència per renta de 120.000 euros. O sigui que, bueno, que ja comencen a dir, bueno, escolta, un dos punts sobre 120.000 euros ja m'agradaria quedar-me'ls a mi, no? Ara, quan estem parlant de rentes que arriben als 300.000 euros, tenim a Catalunya el 51%. Mentre que es pot arribar al 56% quan estàs per sobre. A Madrid parteixes d'un 48,9 i d'un 49 per un 51 i del 52 pel 56. Amb una renta de 300, 400, 500.000 euros, que n'hi ha gent que té aquestes rentes, 4 punts de diferència, igual els hi surt a compte fer el trasllat a domicili fiscal, perquè òbviament a la gent que té aquestes rentes doncs igual són gent que estan amb càrrecs directius i estan doncs l'empresa ubicada a Madrid, per dir alguna cosa, i pot tenir la residència a Madrid i els caps de setmana baixa a Barcelona, perquè igual estan a Madrid un dia, l'altre dia estan a París, l'altre dia estan a Milano, després se'n van a Londres. O sigui, aleshores la ubicació de la seva residència la poden ajustar. Clar, 4 punts de diferència. Doncs a veure, ja surt a compte el pensar en jugar amb on t'ubiques. Jo crec que aquí, ja, això és una opinió personal meva, es tindria que anar a unificar per evitar doncs el fet del trasllat de la residència fiscal per qüestió de la quota, del cost fiscal que implica. Jo ara estic pensant en països amb una fiscalitat més avançada que la nostra, amb una fiscalitat més elevada que la nostra, com són els països del nord d'Europa, Noruega, Suècia, etc., que són països fiscalment doncs, que donen molts serveis, són països rics, que la gent paga més impostos dels que paguem aquí, però hi ha allà aquells que poden organitzar-se la seva vida, i això conec més d'una persona que s'ho ha muntat, és amb metges, per dir, per posar un exemple, metges o professionals liberals, per no centrar-me en una professió, professionals liberals que tenen un despatx conjunt entre diversos, doncs arribes a fer un model matemàtic que et diu, a veure, quan és el màxim que jo pago d'Hisenda, obtenint, maximitzant, en funció del meu treball, el màxim líquid que em queda. Si jo amb aquest líquid, que és el que necessito per viure tot l'any, igual necessito treballar només 6 mesos a l'any. I aleshores treballen 6 mesos a l'any i els altres 6 mesos o fan altres activitats, escriuen o investiguen pel seu compte o se'n van de vacances. I aleshores, com són professionals que estan treballant conjuntament, que tenen els clients que són del despatx en definitiva, doncs, es posen d'acord, doncs mira, per simplificar, del gener al juny estic jo treballant, del juliol al desembre treballes tu. I jo cada mes, als 12 mesos de l'any, estic rebent una transferència, que és la meva nòmina. Aquesta nòmina a final de l'any està optimitzada, que amb el que cobro i els impostos que pago, visc treballant 6 mesos a l'any. Perquè si treballo més, estic treballant només per l'administració pública. I això està passant en aquests països del nord d'Europa. Això és el que, a veure, si un està pagant un 56% sobre l'impost de la renta, quan l'impost de societats està al 25%, qui pugui treballar, viure via societats. Llavors, aquí jo crec que necessitem en aquest país un canvi important de tot el tema tributari i anar més amb un model, doncs, ja no solament d'ingressos, que òbviament, que haurà un IRPF, per dir d'alguna forma, però un model que vagi més a la imposició indirecta en funció d'altres variables. Com pot ser una cosa que ho han estat dient que no, i que ara apareix que possiblement és un increment del tipus impositiu de l'IVA. A veure, el tipus d'impositiu de l'IVA, aquell que més consumeix, més impostos paga. Aleshores, és un impost que tu el pagues perquè consumeixes i qui consumeix més és aquella persona que té més líquid disponible, o sigui que pot gastar més perquè guanya més o té menys obligacions contraïdes. Mentre que amb un IVA més baix, pensem que nosaltres aquí tenim el 18%, però a Dinamarca estan amb un 25% d'IVA, aleshores la renta és més baixa, perquè tu pagaràs per la teva renta, però si tens ara, nosaltres paguem la nostra renta, tenim les nostres retencions i cada un sap el que li queda a final de mes. Però si li baixen l'impost sobre la renta i pugen a l'IVA, doncs si té renta disponible, ell decidirà si gasta o no gasta, si va a sopar fora, si es compra un cotxe, si... Aleshores, aquell que diu jo vull comprar un cotxe i puc triar entre un superluxe, cotxe de carreres, o un cotxe, un utilitari, doncs clar, els que ara estem aquí sentats amb el programa ràdio no es poden comprar el cotxe superluxe. A l'utilitari, a dues penes, no? Però bueno, però una mica amb el sentit de dir m'encamino cap a l'utilitari. Ara, aquell que pot, diu, home, no, jo prefereixo tenir un cotxe de 300.000 euros, si els pot pagar. Clar, 300.000 euros porta més quota d'IVA, són més impostos. Llavors, el xoc d'aquest canvi és el que jo crec que farà en funció de el govern per anar més sobre consum que sobre ingressos via renta. O sigui, baixarà, i espero, perquè els anuncis que estan sortint una mica és anem a canviar, anar amb una imposició indirecta, una imposició per consum i no sobre directa sobre els ingressos, sobre el patrimoni. Doncs jo crec que aquí tindrem aquest canvi, i això no és d'avui per demà, perquè no pot fer un canvi d'aquests sobre la marxa, això és a principi d'any, que és una mica el que és les campanes que estic sentint per on van. Sí que el Rajoy va dir amb la seva campanya que no pujaria l'IVA i no pujaria impostos, però a veure, al final el mercat mana i si no, si toca, toca, i si no toca, doncs no toca. Tornant al IRPF, n'hi ha una reducció, es manté la reducció del 40% sobre determinats rendiments de treball. Això són rendiments que que generen en períodes superiors als 2 anys i que no tenen una forma periòdica o recurrent. Què vol dir? Que no són ingressos que jo sé que tinc un ingrés igual o per la mateixa activitat cada mes, sinó que ara tinc un projecte i d'aquest projecte ara facturaré 30.000 euros i dintre de un any doncs pot ser que facturi del mateix projecte perquè s'ha ampliat uns 10.000 o 15.000 euros més, dintre de 3 anys facturo del mateix projecte. Això són ingressos recurrents en més de 2 anys, però que no són és de generació superior a més de 2 anys, són recurrents però no periòdics, i això té una deducció del 40%. Després, pel lloguer de vivenda, sempre i quan l'estigui declarat el lloguer, passa la reducció del 50% que havia abans al 60%. Si a més aquesta reducció pot arribar al 100% en funció de l'edat de l'inquilí i de les seves rentes. Què és el que ha canviat? Que abans era dels 18 als 35 anys i ara són dels 18 als 30, no als 35. Ara bé, aquells contractes fets abans de l'1 de gener del 2011 se'ls manté als 35 anys. Aquests tenen una reducció doncs, sobre del 100% del lloguer. Això és, òbviament, una mida que s'està aplicant amb la finalitat doncs, d'aconseguir que puguin posar-se vivendes en lloguer. Per empresaris i professionals amb IRPF, sí, autònomos, s'allarga la vigència temporal de la llibertat d'amortització dels béns dedicats a l'activitat empresarial o activitat professional de l'IRPF fins al 2015. Ara, aquesta llibertat no pot mai accedir del rendiment net positiu. El rendiment net positiu és les ventes menys les despeses, sí, del benefici. Aleshores, aquí es continua tenint la llibertat. Què vol dir això amb la llibertat d'amortització? Que si jo tinc un rendiment de X neto, i són de 10, jo només puc amortitzar fins a 10.
Josep Maria, vols afegir alguna cosa més abans d'acabar el programa?
Home, doncs únicament una cosa que em sembla que és per ser conegut per la gent, perquè a mi m'ha sobtat doncs d'una forma que pràcticament arriba a l'ofensa. No diré d'on és, això està publicat en un dels diaris oficials d'una autonomia d'aquest país. Aquest país tenim 17 autonomies, una d'aquestes 17 autonomies ha publicat una resolució en relació doncs, a unes subvencions donades a lo llarg de l'últim trimestre de l'any 2011. Vol dir que ja eren coneixedors que havien eleccions, que eren coneixedors que estàvem en crisi, que no havien diners, que les 17 autonomies, doncs, per molt que diguin que estan totes sanejades o unes que estan sanejades, no estan sanejades, perquè no estan, perquè si no estaria com està tot aquest país. Pensem que tenim aproximadament tenim 17 autonomies per 45 milions d'habitants, la mitja em dona, grosso modo i ràpidament, 2.600.000 habitants per autonomia. Si contem que Alemanya té 80 milions d'habitants, amb les autonomies que té estem parlant d'uns 8 milions i alguna cosa d'habitants per autonomia. Si en volem assimilar Alemanya, doncs possiblement sobren autonomies amb aquest país. Per què? Perquè és un problema de massa crítica, de generació de diners, de generació d'ingressos fiscals per donar cobertura a les necessitats que necessita, que té un territori. Aleshores, aquest territori, aquesta autonomia, al final d'any, pràcticament al mes de desembre, va publicar amb el butlletí oficial de l'autonomia les donacions que feia per diferents activitats. Aquestes donacions, per la fulla que m'ha arribat, i que aquí l'ensenyo als de la ràdio perquè vegin que no invento res, pugen, a grosso modo, 3 milions i mig d'euros. D'aquests 3 milions i mig d'euros, n'hi ha 1 milió d'euros que van per activitats de la mateixa autonomia. I 2 milions i mig d'euros per tercer països. O sigui, d'aquests 3 milions i mig, en una situació de crisi, aquesta economia es permet el luxe de donar el 75% a tercers països. Si això fos per crear escoles, si això fos per crear hospitals, ho entendria. Però per activitats com milloren les capacitats organitzatives de la incidència política del moviment sindical, no dic on, promoció dels drets de les dones i les nenes amb la província de, no dic on, fortalecimiento i reforçament de les capacitats de defensa dels drets de les dones treballadores de, no dic on, incorporació de l'equitat a l'acció sindical en salut laboral en, no dic on, o fortalecimiento orgánico de tal, 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 para la defensa de los derechos laborales del sector alimentos, bebidas y afines en, no dic on, y son tercers països y ningú, cap d'aquests països, és Espanya, és de la Unió Europea. A veure, en una situació de crisi, jo crec que això, a veure, lamentablement aquesta autonomia i fer-lo justes abans d'unes eleccions no és, ja no parlo políticament, no és socialment correcte. I aquesta autonomia, crec, i si algú d'aquesta autonomia m'escolta, sap del que estic parlant, que potser tindria que mirar-se una mica, perquè això pot sortir en qualsevol lloc, perquè està publicat en un butlletí oficial. Gràcies i fins a la propera.
Bona nit, Josep Maria. Gràcies i fins la setmana que ve.